Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps. Semblava impossible, però així estem. Encetant la segona temporada del programa, qui ho anava a dir, i d'una manera molt especial per dos raons. Primerament perquè contem amb un nou locutor i col·laborador, Pablo Andrés, benvingut.
Moltes gràcies,
Mario. És un plaer tindre't
així. El plaer és meu.
Bueno, ja t'arrepentiràs. En fi, també, bueno, tenim, com sempre, amb molta més experiència, però no més trellat, a Álvaro Pérez, que seguís al peu de canó. Benvingut, Álvaro.
Ah, sí, una volta més.
Però hi ha dos raons per les que aquest inici de temporada és tan especial. La segona és perquè estem fent este primer programa des del Conservatori Superior de Música de València, en la sessió inaugural de les jornades de teoria i composició del mencionat centre. Amb un públic molt nutrit, no, Álvaro?
La veritat que sí. No sé si en algun dels anteriors programes havien tingut tants oients.
Bueno, esperem que se queden per als pròxims programes. Però què anem a parlar en este programa especial, en aquestes jornades de teoria i composició del Conservatori?
Anem a parlar d'això.
Bé, fantàstica esta música, no? Detecte alemany pot ser, no? És una òpera... Fidelio de Beethoven, estem parlant? De què és això exactament?
Jo crec que aquesta música és l'inici del primer acte de l'òpera Wozzeck, que aquest any crec que tindrem així en València, del compositor austríac Alban Berg, una de les òperes més destacades i que més ha influït en el segle XX.
Correcte, Pablo. Va ser estrenada el 14 de desembre de 1925 a l'Òpera Estatal de Berlín, baix la direcció d'Erich Kleiber.
Erich Kleiber, que per si algú no ho sabia, era el pare del també, i més encara famós director, Carlos Kleiber. Cal destacar que Erich Kleiber, el pare, va mantenir sempre una posició favorable i compromesa amb l'estrena d'obres de nova creació, fins al punt de que quan el règim nazi a Alemanya va desqualificar la segona òpera d'Alban Berg, Lulu, considerant la música degenerada, Kleiber va renunciar al seu càrrec com a director de l'Òpera Estatal de Berlín.
Però això va ser perquè en altres cases, entre altres coses, era un gran amic d'Alban Berg.
Sí, efectivament, eren prou amics. Però millor fiquem-nos en context, així ràpidament. Qui fou Alban Berg, Álvaro?
Doncs Alban Berg va néixer al 1885 i va morir al 1935. Fou un dels tres membres de la coneguda com a Segona Escola de Viena, junt a Anton Webern i el seu professor, Arnold Schoenberg.
De fet, caldria afegir que Berg va rebre pràcticament tota la seva formació musical de Schoenberg. Fins i tot, sembla que entre els dos es va establir una relació un tant particular, fins al punt que en alguns casos Berg actuava pràcticament com a assistent personal de Schoenberg.
Clar, perquè...
Una mena d'esclau.
Sí, no? Perquè quin professor de composició no necessita a un alumne que faci del seu assistent, realment, no?
Bé, siga com siga, la qüestió és que Berg, que provenia d'una família un poc acomodada, no era precisament l'exemple de gendre perfecte que volen les mares per a les seves filles.
No com el nostre cas, que sí que ho som.
Bueno,
no?
Això parla per tu.
Bueno, jo sí que ho soc. En fi, però què passava amb aquest xic? Per què no era aquest gendre perfecte per a les seues filles?
Per posar-te dos exemples així molt concrets, i ho veuràs molt clar. Entre altres coses, li va furtar la batuta del camerí al senyor Mahler.
A Gustav Mahler?
El mateix.
Què faria amb aquesta batuta en sa casa?
No vull ni imaginar-ho, però imatges. Segur que el tindria allí.
Ana Cruces,
sí.
Amb 16 anys va deixar embarassada a la criada que l'havia cridat durant tota la infància.
Mare de Déu, senyor.
Quasi que res. Sembla ser que el caràcter rebel estava dins d'ell, fins al punt de que quan va esclatar la Primera Guerra Mundial no va voler quedar-se plegat i volia lluitar.
Ah, va lluitar a la Primera Guerra Mundial.
Lluitar... Ell es va enrolar a l'exèrcit, però el van destinar a fer feines administratives.
Ah.
Això sí, Ell va relatar que ho va passar molt, 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 molt mal, perquè els seus caps allí el putejaven molt.
Clar.
És un dels drames que ell va arrossegar després de la guerra.
Clar, clar, perquè alguns van perdre el braç, altres les cames, altres van perdre la vida. I a Botze, ui, a Botze, jo, a Alban Berg li va tocar aguantar un cap capullo que li feia dur
cafès, no?
I fer informes de dupatxines un dia. Un trauma de guerra, sense dubte.
Bueno, sembla que aquests traumes el van servir com a motivació per escriure Botze.
Bueno, encara li va treure algun profit a la Primera Guerra Mundial, no? Com va sorgir aquesta idea de Botze?
Aquesta història, Berg entra en contacte amb ella abans de la guerra, sobre el 1914. Uh-huh. Sembla que va trobar els esbossos més desordenats d'una obra per acabar de teatre de l'escriptor George Wagner, uh-huh, anomenada Woyzeck, a la xicoteta diferència que portava una Y. Uh-huh. En aquesta obra de teatre, en aquests esbossos, es narra la història real d'un soldat convertit en barber que assassinà a la seva nòvia en Leipzig a l'any 1821.
O sea, que de veres va existir una persona anomenada Woyzeck que va matar a la seva nòvia a Leipzig, no? No estava aleshores este senyor molt bé del cap, intuïsc.
Jo no sé si estava bé o no i mai ho sabrem, perquè el doctor que el va tractar, curiosament el mateix doctor que tractava Félix Mendelssohn, va dictaminar que aquest senyor, Woyzeck, estava en condicions perfectes per afrontar un juí. A partir d'aquests informes psicològics del mateix doctor, George Wagner va confeccionar aquesta obra teatral on un soldat, Woyzeck, es veu sotmès a la manipulació i els desitjos sàdics d'un doctor, un capità, i de la seva pròpia nòvia, Marie.
No, Marie, que és la nòvia que Woyzeck acaba matant, no?, en la realitat.
Efectivament, l'acaba matant. De fet, d'aquesta manera ens ho conta Alban Berg, el moment de la mort de Marie a mans de Woyzeck, al tercer acte.
Bé, en efecte, Woyzeck és un drama en tota regla, no? Això és quan moria Maria a mans de Woyzeck i dia alguna cosa així com si no estàs amb mi no estaràs amb ningú, no? I l'acaba apunyalant i acaba dient allò de mort, morta, no? En este cas. Sí. Bé, sembla que a la primera edició de l'obra de Wagner, o Wagner, no?, el nom va aparèixer per error com a Woyzeck, encara que el nom del soldat real era Woyzeck, amb Y, que era...
Sí, és el que comentava abans. Berg, de fet, el mateix Berg, ho va saber mentre estava component l'obra i confeccionant el llibret, i va decidir mantindre aquest nom, l'erroni, Woyzeck.
Com bé has dit, Pablo, Berg va escriure el mateix llibret, igual que ho feien compositors com Richard Strauss, amb Salomé, o Claude Debussy, amb Plessy Mélisande. De fet, aquestes dues òperes van servir com a font d'inspiració per escriure Woyzeck.
Bé, però mentre Berg escrivia aquesta obra, estem parlant de finals de la Primera Guerra Mundial, no? Anys de 17-18-20, què és el que estava passant musicalment al món, no? A Europa, per exemple?
Passarien moltes coses, però per a que facis una idea, justament un any abans de l'estrena de Woyzeck, al 1924, els ballets russos estrenaven això.
Thank you. Bé, això ningú ho esperava, eh? Escoltar així esta música. Això és el ballet Le Vich de Francis Poulenc, que s'estrenava als ballets russos, com molt bé has dit, just un any abans de Wozzeck. Però què més hi havia per el món en aquella època?
Un any després de Wozzeck s'escoltava això. Això, com molt bé sabreu, és Turandot, del recentment jubilat Jordi Reig.
No, bueno, el senyor Puccini que va morir abans d'acabar-la, no? I la varen acabar... Bueno, sí. Que per cert, fent este programa vam descobrir que Luciano Berio també va plantejar en 2002 un final per a Turandot. Correcte. Ojalà ho poguérem escoltar.
També el mateix any que s'estrenava Wozzeck, s'estrenava el concert per a clavecí de Manuel de Falla.
Jo en tinc un altre. El 1928, Rachmaninoff estrenava el seu quart concert per a piano i orquestra a Filadèlfia.
Uh-huh. I bé, el mateix...
Ah, però no escoltem el concert per a piano?
Mario,
no, vamos.
Després hi ha gent que farà una xerrada interessant.
Ah, vale,
el
vale,
temps
vale.
És el que hi ha.
Vale, vale.
I bé, el mateix any que s'estrenava Wozzeck, que el 1925, Schoenberg estrenava les seues variacions per a orquestra, Opus 31. Uh-huh.
Caldria afegir que també... Parlar d'ací, no? De casa nostra. Ací, per exemple, José Serrano estrenava la sarsuela La Maga d'Oriente i Manuel Palau estrenava Siluetes, només per mencionar algunes.
Interessant, que per cert, Schoenberg, ja que heu mencionat les variacions per a orquestra, me pregunte, li va corregir o li va revisar a Alban Berg la partitura de Wozzeck? Perquè era el seu mestre, no?
Sembla que no, perquè Berg li ho va amagar.
Ah, sí?
Sí, així és. Quan Arlen Schoenberg li preguntava què estava fent, Berg li deia algo com... No estic fent música, estic escrivint una biografia teua.
O sea, una biografia sobre Schoenberg?
Sí.
Imagina't lo content que estaria Schoenberg.
Això va amagar, o sea... Alban Berg podria ser un dels primers casos documentats d'alumnes de composició que amaguen als seus professors el treball en el que tenen entre mans per a que no se'l tiren a terra.
Clar, com quan estàs escrivint un pas doble i no li ensenyes a Marc en classe.
Ah, vale. Ok. Mare meua.
Sie sind in einem Namen.
Bé, este és el moment en el que acaba l'òpera, amb els xiquets corrent per assabentar-se de la terrible notícia. Marie ha sigut trobada morta. Tots els xiquets corren, menys el fill de la pròpia Marie, que està dubtant i finalment va amb la resta per a descobrir que la seva mare ha mort, com també passa a la pel·lícula Bambi. En fi, al final, de què és el que parla esta òpera, Pablo?
A grans trets, aquesta obra tracta temes com l'alienació individual, és a dir, com si li furtaren la personalitat al mateix Wozzeck, a través de la manipulació, és clar.
Recordem que Wozzeck es veu sotmès als desitjos caprichosos del malign de... Bueno, i malignes d'un doctor, també les ordres d'un capità i els enganys de la seva nòvia, que li fica les banyes.
Per altra banda, evidentment, tracta la violència. Recordem que Berg madurà tota aquesta idea de l'òpera mentre estava servint a la Primera Guerra Mundial. D'aquella manera, però estava servint.
Fent tasques de despatx.
Sí, portant cafès.
Sí, sí. És que anem a veure. Una cosa és servir i altra cosa és estar...
Mario, també m'agradaria a tu veure't a la guerra, bueno, si et cridaren per anar
pues
a files.
Claro que aniria a la guerra.
Ja veurien si tornaves.
Pues algú. Segur que tornava perquè sempre cauen els millors. La mala herba mai mor, això no sé si ho sabíeu.
Bueno, deixem en les qüestions bèl·liques a banda. També tracta temes com la infidelitat, la bogeria o fins i tot la perpetuació de la pobresa. Ja que al final deixa entreveure que el fill de la mare pobra i prostituta està abocat a patir un destí probablement igual de dur.
Ja veus, ja, o sigui, un drama en tota regla que al final tracta doncs, temes pròpies del fi de guerra, fi de Primera Guerra Mundial i de principi del segle XX. I musicalment, com tradueix Alban Berg tota aquesta narrativa? Perquè jo tinc entès que està formada l'òpera per tres actes, no? I cada acte té cinc escenes, no? com si fos una estructura molt, molt tancada.
És molt, molt quadriculada. Musicalment, de fet, cada una de les escenes té una forma clàssica. Per posar-te un exemple, la quarta escena del primer acte és una passacaglia, és a dir, unes variacions sobre un tema en ostinato.
Sí, i el segon acte, per exemple, és una sinfonia estructurada en cinc moviments, que són les diferents escenes.
El tercer acte, de fet, són distintes invencions en cada escena.
O sigui, sembla tot una estructura des d'aquest punt de vista clàssic.
Sí, clàssic.
No? O és també l'orquestració que usa Alban Berg?
Bé, ahí ja cadascú que jutge si li sembla clàssica o no.
No, perquè quina orquestra tenia Alban Berg ahí?
Agarrer-se fort. Vull dir, és una orquestra tutiplen. Tenim una secció amplíssima de corda, arpa, quatre flautes, quatre oboes, cinc clariners, quatre fagots, quatre trompes, quatre trompetes, quatre trombons. I una tuba.
Mare de Déu.
Amb percussió que inclou timbals, bombo, triangle, tantams...
Però espera.
De certamen.
Sí, no, i dalt de l'escenari també posa músics.
Ah, també tenia músics dalt de l'escenari.
També. A més, una banda militar desfilant, formada per músics de l'orquestra, que en el primer acte abandonen el fosso i pugen a l'escenari.
Mare de Déu.
I també una orquestra de cambra i una espècie de banda de taverna al segon acte. Falta el de la bandera.
Sí, no, el de la bandera també estaria. O sigui que Alban Berg no va escatimar en recursos, anava a tope. Amb Raül i Baixir, una òpera tan potent com la que és Wozzeck,
sí,
no?
Vull dir, com comentaven ja al principi del programa, ha sigut una gran influència per a moltes obres posteriors. Per posar-te exemples, podem parlar de Peter Grimes, de Benjamin Britten, de Bomarzo, de Alberto Ginastera, d'Eight Sons for a McKing, de Peter Maxwell Davis...
Sens dubte, ha sigut una de les més influents obres musicals de tot el segle XX.
Bé, doncs, amb aquesta contundent afirmació, no? Una de les grans obres, una de les obres més influents de tot el segle XX, hem de tancar la paradeta perquè se'ns acaba el temps i així hi ha persones que han de parlar probablement amb més fundament.
De veritat.
Sí, amb més fundament que nosaltres. Els que ens escolteu, vos esperem al següent programa de Microcosmos, que segur que hi ha més. I vos animem, com sempre, que ens busqueu i seguiu a YouTube, a Instagram, a Facebook, @microcosmos047, també a la radio.upv.es i a la UPV Ràdio en directe, la 102.5 de la freqüència merengada. Álvaro i Pablo, doncs moltes gràcies. Pablo, el teu primer programa amb un públic tan distingit.
Quina alegria estarà si el conservatori, no?
En fi, esperem que repetisques i que no t'hagis arrepentit de l'experiència.
Ho hauré de meditar, però bueno. Hi ha moltes possibilitats de que sí.
I Álvaro, el faro que ens guia en l'obscuritat... I sempre a punta de canó, sempre disposat a treballar. Moltes gràcies per estar sempre ahí.
No sé si un faro, però així estem una altra volta sentats a la cadira per a començar la segona temporada amb moltes ganes.
Des de nou, moltes gràcies per estar així. I bueno, ja este distingit públic que ens acompanya avui des de les jornades de teoria i composició del Conservatori Superior de Música de València, gràcies per aguantar de forma tan diligent per no escapar d'este moment tan tremendo. Vos agraïm especialment l'esforç d'escoltar-nos i d'aguantar sense decaure ni un sol moment. I gràcies al departament i de composició del centre i en especial al seu coordinador i professor, Marc García Vitoria, que d'una manera tan irresponsable i temerària ha decidit comptar amb nosaltres per a l'inici d'aquestes jornades tan interessants. És un privilegi estar així amb tots vosaltres i esperem que l'any que ve puguem també inaugurar les jornades de teoria i composició, però no d'este conservatori, sinó del Conservatori Superior de París.
De París?
En Sandy, sí. M'han comentat que per anar haurem de parlar de fuga, de... Contrapunt i fugues de París.
A més.
Però bueno, fuga d'escola, no?
Fuga d'escola, efectivament. Lo que no sabem encara és de quina escola, però sí, serà sobre fuga. En fi, en nom de tot l'equip de Microcosmos, moltes gràcies i molt bona música. Adeu.
Microcosmos.